Xarxa.
Que facin en realitat aquesta protecció efectiva cap a la flotilla, però en realitat els demanem aconseguir posar aquest fi del genocidi a Palestina, el trencament del setge, l'embargament total i la ruptura de relacions diplomàtiques, polítiques i militars amb l'estat d'Israel.
Aena invertirà 3.000 milions d'euros a l'aeroport del Prat entre els anys 2027 i 2031. És una quarta part del total de les inversions previstes per tots els aeroports espanyols i garanteixen l'ampliació del Josep Tarradellas.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ho ha celebrat i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha destacat la quantitat de la inversió.
Convertir l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat en un hub intercontinental i en un referent també de sostenibilitat mediambiental és un pas imprescindible per generar prosperitat a Catalunya, Espanya i Europa.
La major inversió en nostra red de les últimes dècades. 13.000 milions d'euros entre l'any 2027 i l'any 2031. Això és modernització, això és competitivitat, això és creació d'empreses, consolidació d'empreses i, per supuesto, treball.
L'abocament de cendres en una zona agrícola podria ser la causa de l'incendi de Paüls d'aquest mes de juliol. Els agents rurals mantenen la investigació oberta i de moment hi ha una persona denunciada per presumpta negligència.
La campanya forestal s'ha tancat amb 2.168 incendis aquest estiu, un 62% més que l'any passat. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
Hem d'estar més amatents a totes les derivades del risc climàtic que els nostres professionals estan monitoritzant i incidir en una gestió forestal del global dels entorns on tenim massa forestal. I per altra banda, també necessitem que hi hagi activitat agrícola.
En cultura, el mes de juny de l'any vinent es podrà contemplar sense bastides la torre de Jesucrist de la Sagrada Família, de 172 metres i mig, coronada amb una creu de quatre braços que servirà de mirador.
La junta constructora del temple confia que, si no hi ha imprevistos, la basílica podria estar enllestida d'aquí 10 anys. Jordi Faulí és l'arquitecte i director dels treballs.
Probablement la col·locació del braç superior serà els primers mesos de l'any, primer o el segon mes de l'any, probablement. Però l'objectiu és aquest, tenir-la a punt, sense bastides, al mes d'això.
I en esports, Toni Castro, el Barça debuta aquesta nit a la Champions al camp del Newcastle.
L'estrena europea arriba marcada per l'absència de Lamine Yamal lesionat. Hansi Flick sí que podrà comptar amb Frenkie de Jong, que ja té l'alta mèdica. I en bàsquet, ara mateix s'està disputant a Tarragona la segona jornada de la Lliga Catalana CB. A 5 minuts per arribar al descans, bàsquet Girona 30, Haiopos Lleida 28.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, una situació d'estiu completament, perquè la temperatura fins més que la d'ahir i la humitat és elevada i la xafogó és de ple mes d'agost. Aquesta tarda hem arribat a passar dels 35 graus al Segrià, per exemple. I aquesta temperatura elevada que encara continuarà a les immediates hores, sempre amb aquesta sensació enganxosa i una nit que no es presenta gaire freda, tot el contrari. Només en alguna vall del Pirineu baixarem cap als 13-14 graus de mínima, però a gran part de les comarques de la costa del prelitoral ens quedarem per sobre dels 20 graus. També aquesta matinada i el divendres al matí amb força núvols baixos i amb boires a les comarques de Girona, sobretot a les fondalades i a la costa. I també aquests núvols arrapats al litoral. Pel que fa ja a la tarda del divendres, gran part d'aquests núvols es desfaran, n'arribaran d'altres per les comarques de Ponent, no gaire importants, i la temperatura continuarà elevada. La màxima del divendres, un palet més curta que avui, però encara d'estiu. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. De moment, a aquesta hora, destacar l'autopista AP7, on a causa d'un accident a la zona de Llinars del Vallès, en sentit Girona, queda un sol carril obert. De moment, uns 4-5 quilòmetres de lentitud amb retencions en tot aquest tram de Llinars de l'AP7, com dèiem, en sentit nord. A banda d'aquest punt, destacarem també l'autovia 2, aquí però sí que va millorant el trànsit, també després d'un accident a Sant Feliu de Llobregat, els vehicles ja s'han retirat i, de fet, les cues queden més enrere, sobretot la zona entre l'Hospitalet i Cornellà, en sentit Lleida. També per una topada, per un accident, a la C58 hi ha aturades a la zona entre Badia i Sabadell, sentit de Terrassa. I ja per volum de trànsit, punts habituals, sobretot a la C58 mateix, també, o de les dues rondes, sobretot en sentit Besòs. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Manifestacions a aquesta hora arreu de Catalunya en suport al poble palestí i en contra de l'ofensiva israeliana. Tot plegat just el dia que la Fiscalia General de l'Estat ha anunciat que investigarà si hi ha genocidi a Gaza.
Ho ha demanat la fiscal de Sala de Drets Humans i Memòria Democràtica, l'exministra Dolores Delgado, arran d'un informe de la Policia Nacional on es recullen fets que podrien ser constitutius de crims contra la comunitat internacional comesos per l'exèrcit d'Israel a Gaza. Les diligències d'investigació tenen per objectiu recopilar i preservar fons de prova de possibles violacions del dret internacional dels drets humans per posar-les a disposició de l'òrgan competent.
Continua així l'ofensiva política i diplomàtica per denunciar la situació humanitària a Gaza arran dels atacs d'Israel. Ara mateix, com dèiem, amb protestes al carrer, protestes que culminen les que la plataforma Educació en Palestina ha convocat aquest migdia als centres educatius.
Una convocatòria que ha tingut el suport del sindicat d'estudiants, juntament amb la CGT Ensenyament, la Intersindical Educació i USTEC ESTES. La plataforma exigeix a la Unió Europea una resposta contundent contra els atacs d'Israel sobre la població palestina. Aquest matí, a primera hora, un grup d'estudiants ha tallat l'avinguda Diagonal de Barcelona en els dos sentits i ha desplegat una pancarta amb el lema «Aturem el genocidi, solidaritat amb Palestina».
Tot plegat forma part d'una jornada reivindicativa global que culmina, com dèiem, aquest vespre amb manifestacions a moltes poblacions catalanes, entre elles a Barcelona. Així que anem cap allà. Esplugues Televisió, Josep Cullell, bona tarda.
Bona tarda. Una concentració que ha començat al voltant de les 6 de la tarda, just davant del carrer Furt de la Rambla Catalunya, poc ara. A prop de centenars de manifestants que en aquell moment estaven concentrats ja estan acostats i ara mateix ja estan omplint plaça Catalunya. Els manifestants han demanat prou complicitat amb l'estat d'Israel, demanant als negocis, com per exemple Carrefour, que aturin tots els negocis que tenen amb l'estat d'Israel, i han tornat a reivindicar que el que està passant a Gaza és un genocidi. De fet, nosaltres hem pogut parlar amb Cèlia Castanyes de la plataforma Prou Complicitat amb Israel i ens ha explicat que era una setmana important i que cada vegada era més necessari sortir al carrer.
Avui 18 de setembre és un dia molt important, però també recordem que aquest dilluns hem omplit els carrers de Barcelona. Hem demostrat que la mobilització és constant i permanent als carrers, que seguirem omplint-ho tot, que seguirem parant-ho tot per Palestina. I avui és molt important perquè tenim moltes notícies. Tenim l'exigència al govern de l'estat espanyol perquè apliqui d'una vegada de manera efectiva en un Consell de Ministres per reial decret un embargament militar a Israel, però també per una manera per donar suport a la flotilla que es troba avui camí de Gaza, però també per demostrar que el que fem funciona.
De fet, els propis manifestants han demanat al govern espanyol que d'una vegada per totes apliquin tot el que prometen en contra de l'estat d'Israel, en un paper que encara ha de passar pel Congrés dels Diputats.
Moltíssimes gràcies, Josep. De Barcelona marxem cap a un altre punt, cap a Tarragona, on aquesta hora també hi ha una manifestació pro-palestina. De Tarragona, Adrià Tella, bona tarda.
Bona tarda, companys. Doncs sí, des de Tarragona ha acabat fa escassos dos minuts la manifestació i el soroll al balcó del Mediterrani, que està omplert de més d'un centenar de persones amb pancartes i banderes de Palestina per mostrar el seu suport al poble palestí, mentre, com dèiem, han fet soroll amb cassoles i altres estris per manifestar el seu rebuig al genocidi que té lloc a la Franja de Gaza. La protesta ha estat convocada aquí per la comunitat palestina Àrab Unida de Tarragona i per la plataforma unitària del Camp de Tarragona, Solidaritat amb Palestina. Deixen ben clar que cada acció compta per impedir blanquejar el genocidi a Gaza. Escoltem les paraules d'una de les portaveus de la plataforma durant la manifestació.
Això no és una guerra, és un extermini planificat, un apartheid i una neteja ètnica. El silenci i la complicitat internacional alimenten la massacre i davant de l'horror el silenci és complicitat. No podem callar davant d'un genocidi. Qui calla és còmplice, qui mira cap a un altre costat és part de l'apartheid. Palestina necessita acció, no necessita excuses.
Els manifestants han demanat a tots els governs i administracions el trencament definitiu de tot tipus de relacions amb el govern d'Israel, tant diplomàtiques com comercials, culturals i també esportives. Tot plegat mentre aquí a Tarragona, recordem, en plenes festes de Santa Tecla, la festa major de la ciutat, com dèiem, més d'un centenar de persones han fet sonar les seves cassoles amb l'objectiu de recordar que l'extermini a Gaza continua. A més, han explicat que preparen una gran mobilització pel dia 4 d'octubre.
Moltíssimes gràcies, Adrià. Les diferents entitats convocants denuncien la situació extrema de la població de Gaza, ho sentíem ara, el bloqueig d'Israel, l'entrada d'ajuda humanitària i els atacs a la Global Summit Flotilla.
Justament, en declaracions a la xarxa, el portaveu de la Flotilla Catalunya, Pablo Castilla, ha reclamat protecció per a la missió humanitària i per a la població palestina.
Els països membres de la Unió Europea, en realitat, els hi demanem, com a part del dret internacional, que el compleixin, que facin en realitat aquesta protecció efectiva cap a la flotilla, però en realitat els hi demanem molt més. Hi ha tota una sèrie de demandes que ja s'han vingut plantejant des de fa molt temps, que és aconseguir imposar aquest fi del genocidi a Palestina, el trencament del 16, l'embargament total i la ruptura de relacions diplomàtiques, polítiques i militars amb l'estat d'Israel, i que tot això continua sense haver-se abordat fins al final.
Notícies en xarxa, edició vespre.
L'altre titular del dia, Aena, invertirà 3.000 milions d'euros a l'aeroport Josep Tarradellas entre els anys 2027 i 2031. És una quarta part del total de les inversions previstes per tots els aeroports espanyols i garanteixen l'ampliació del Prat. En els de Girona, Reus i Sabadell també s'hi faran actuacions. Mont Carvajal.
L'aeroport del Prat rebrà una quarta part dels diners de tota la inversió, 3.000 milions d'euros. Aena admet que la part més important dels diners arribaran com a mínim d'aquí a 6 anys. Serviran per ampliar una pista, aconseguir 90 vols cada hora i reconfigurar les dues terminals, entre d'altres actuacions. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ho ha celebrat.
Convertir l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat en un hub intercontinental i en un referent també de sostenibilitat mediambiental és un pas imprescindible per generar prosperitat a Catalunya, Espanya i Europa.
I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha destacat la quantitat de la inversió.
La mayor inversión en nuestra red de las últimas décadas. 13.000 millones de euros entre el año 2027 y el año 2031. Eso es modernización, eso es competitividad, eso es creación de empresas, consolidación de empresas y, por supuesto, trabajo.
Per l'aeroport de Reus, la inversió serà de 9 milions i mig. L'actuació principal serà una plataforma fotovoltaica. Per al de Girona no hi ha xifres concretes. Han explicat que s'hi construirà una passarel·la per connectar-lo amb la nova estació del tren d'alta velocitat. Per als comuns caldria prioritzar els trens i no els avions i han avisat que s'hi oposaran en el Consell de Ministres que ha d'aprovar les inversions.
No deixem les infraestructures perquè la Generalitat i Adif posen en marxa l'oficina tècnica del Pla de Rodalies de Catalunya que començarà a treballar el mes vinent.
L'oficina neix de la necessitat de coordinar totes les inversions a la xarxa ferroviària, supervisar les obres i reduir al màxim les molèsties als usuaris.
Marc Dalmau.
Aquesta és una oficina que neix de la necessitat de posar ordre a tot el gruix d'obres i actualitzacions que s'estan fent a la xarxa viària catalana. Actualment hi ha fins a 189 obres començades o que començaran en els propers mesos. Davant d'això, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica fins i tot s'havia plantejat de suspendre totalment algunes línies de rodalies per poder fer les obres més de pressa i donar servei d'alguna altra manera. Ho explica la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
Ens varen plantejar si érem capaços d'assumir aquest gran nivell inversor mentre es produïa el servei. I vàrem decidir que no podíem perdre aquesta oportunitat d'actualització de les infraestructures.
L'objectiu de la nova oficina és minimitzar al màxim les rodalies als usuaris. Lluís Ubalde és l'encarregat de dirigir l'oficina tècnica del Pla de Rodalies i té una llarga trajectòria en el sector, entre la que hi ha la direcció de les obres de l'estació de la Sagrera. Justament aquí és on s'ubicarà aquesta oficina, que inicia la seva activitat de forma imminent i que està finançada completament per Adif.
L'abocament de cendres en una zona agrícola podria ser la causa de l'incendi de Paüls d'aquest mes de juliol. És la línia que segueixen els agents rurals que mantenen la investigació oberta i que té una persona denunciada per presumpta negligència.
El del Baix Ebre ha estat un dels grans focs d'aquest estiu que, juntament amb el de Torrefeta i Florejacs, han cremat prop de 7.500 hectàrees.
Esther Minguell.
L'abandonament de l'espai natural i el canvi climàtic, amb episodis d'altes temperatures i l'aparició de nous fenòmens meteorològics com els pirocúmuls, han portat a la gran complexitat dels incendis d'aquest mes de juliol a la Segarra i al Baix Ebre. Juntament amb la simultaneïtat de focs arreu del territori, el 21 i 22 de juny, han estat els tres principals episodis de la campanya forestal, que acaba amb 2.168 incendis, un 62% més que l'any passat. Per la consellera d'Interior, Núria Parlon, aquestes són les claus per fer-hi front.
Hem d'estar més amatents a totes les derivades del risc climàtic que els nostres professionals estan monitoritzant i incidir en una gestió forestal del global dels entorns on tenim massa forestal. I per altra banda també necessitem que hi hagi activitat agrícola.
Sobre l'origen de l'incendi de Paüls al Baix Ebre, la investigació segueix oberta, però tot apunta a una acció negligent, ho explica l'inspector en cap dels agents rurals, Antoni Mur.
Hi ha una persona denunciada per una presumpta actitud negligent i que va ser la que creien que va causar l'incendi. Pues l'incendi s'hauria ocasionat per un abocament de cendres en una zona agrícola.
Des de Bombers avisen que cal afinar els models climàtics i fer avenços en tecnologia per detectar nous fenòmens que fan els incendis menys previsibles.
Més enllà dels focs, els bombers temen que aquesta tardor es disparin els rescats a la muntanya davant la bona temporada de bolets que fa preveure una alta afluència de gent als boscos.
Al Ripollès, enguany, els rescats han disminuït fins a nivells prepandèmia i es volen mantenir les bones xifres.
Ràdio Ripoll, Guido Genciarotti.
El Ripollès tenia registrats enguany a dia 15 de setembre la xifra més baixa de salvaments al medi natural des del 2020. Les intervencions aquest 2025 a mitjan setembre es comptaven en un total de 63, un número superat sempre en els darrers anys. El 2024 eren 77 i el 2023 un centenar pràcticament. Des de la seu dels GRAE d'Olot, el cos de rescat més proper a la comarca, s'interpreten les dades a la baixa com un indicatiu que hi ha hagut menys gent, però temen que a la tardor hi hagi una gran afluència de boletaires i de persones al bosc que obliguin a fer més sortides. Ho explica Pere Planagumà, sergent responsable dels GRAE d'Olot.
Hi ha una sèrie de factors que fan que la gent triï fer les vacances a un lloc o a un altre, doncs per condicions ja sigui de sanitàries, econòmiques i de més. Llavors el turisme aquest interior de muntanya, en concret de la comarca del Ripollès, segurament ha rebut doncs menys afluència de públic. Ens ve una tardor que segurament serà amb molta feina, sobretot en l'àmbit de recerca de boletaires, no? Per les dades meteorològiques que tenim fins ara.
El que sí que indiquen les dades és que durant els mesos de juliol i agost hi acostuma a haver el gruix més elevat de rescats de muntanya i actuacions de salvament, i a la vegada es concentren en caps de setmana i espais concrets.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Inspecció de Treball conclou que el Centre d'Iniciatives de Reinserció no havia avaluat el risc de violència existent a la cuina de la presó de Mas d'Enric a Tarragona, on un intern va matar una cuinera i es va suïcidar. Sònia Kerr.
Segons publica El País, Treball considera que no es van adoptar les mesures preventives necessàries per garantir l'efectiva vigilància. Justament avui, el nebot de la cuinera assassinada, Pablo Martínez, ha comparegut davant la Comissió de Justícia del Parlament de Catalunya per reclamar l'ajuda dels diputats per investigar les responsabilitats en els fets.
Y necesito su ayuda porque yo no puedo pedir al equipo de criminalística que se sienta aquí donde estoy yo y que explique por qué considera que puede haber dentro de la tragedia, sabemos que hay un culpable, que es el asesino, pero puede haber responsabilidad. Puede haber personas que permitieron que eso pasase. Y aun siendo conocedores, porque creo que en este sumario está muy acreditado que Núria demostró que no quería este asesino a su lado.
L'informe d'inspecció de treball posa de manifest diverses infraccions i assenyala que no es van implantar mesures efectives de coordinació amb el Departament de Justícia per protegir adequadament aquesta treballadora. La Generalitat va acordar indemnitzar amb 40.400 euros a quatre familiars de la cuinera assassinada el 13 de març de 2024 a la presó del Mas Enric.
I en la plana policial, els Mossos d'Esquadra investiguen a Lleida la mort d'un home de 65 anys agredit mentre passejava els seus gossos.
Els fets van passar divendres al barri de Capont. Sembla que a causa d'una baralla per temes relacionats amb els animals. Les lesions que va patir la víctima no eren greus aparentment, però després d'ingressar a l'Hospital Arnau de Vilanova va acabar morint ahir a la UCI. Ara caldrà aclarir si l'home ha mort per una complicació de l'agressió o per alguna patologia prèvia. Encara no s'ha identificat el presumpte agressor.
La medicina privada començarà a administrar a Espanya el primer medicament que ralenteix l'Alzheimer en alguns pacients lleus, segons les previsions dels investigadors de l'Hospital de Sant Pau, que confien que l'any vinent arribi a la sanitat pública juntament amb un segon fàrmac també nou. Diumenge serà el Dia Mundial de l'Alzheimer. Maite Polo.
El lecanemab serà per a l'Alzheimer com la quimioteràpia va ser en el seu dia per al càncer. És el símil que han utilitzat els neuròlegs de Sant Pau, deixant molt clar que només podran injectar-se el nou medicament al 15% dels malalts lleus per criteris clínics. El cap del grup de neurobiologia de les demències de Sant Pau és Juan Fortea.
Veremos algunos tratamientos en la pública, probablemente, esto está por confirmar, son decisiones que tienen que tomar las compañías y el sistema público, pero eso será muy restringido de momento y en la privada sí que se dará durante este año ya. Lo que estamos hablando es que el gran volumen de pacientes vendrá una vez que el sistema público lo pague.
El lecanemab s'injecta en vena cada 15 dies, és un fàrmac complex amb efectes secundaris i comporta moltes més visites i proves mèdiques que les que es fan ara a les persones afectades. Significa un canvi de paradigma en el tractament de l'Alzheimer. Multiplica per 18 les visites anuals d'un malalt o malalta a l'hospital i els metges auguren un augment molt gran de la càrrega assistencial.
I encara en salut, l'empresa farmacèutica IPRA ha inaugurat el seu campus, un dels principals hubs biotecnològics d'Europa, amb la presència de nombroses autoritats i inclòs el president de la Generalitat. Televisió de Girona, Maria Pilsa.
La companyia biofarmacèutica IPRA ha inaugurat el seu nou campus IPRA d'innovació i tecnologia ubicat a Aiguaviva.
Este ambicioso proyecto cuenta con una inversión material prevista, una vez finalizado, superior a los 500 millones de euros. La incorporación de alrededor de 1.000 nuevos profesionales altamente cualificados y ocupa una superficie de 114.000 metros cuadrados.
La primera fase de construcció consta de 7 edificis i actualment hi ha construïts el d'investigació i desenvolupament en salut humana i animal, el de recepció i gestió, el de cultius bacterians, una planta de producció i un menjador per a les més de 300 persones que ja treballen al centre. En una segona fase, que s'iniciarà l'any que ve, es consideraran les properes construccions de les quals encara no se'n pot especificar les funcions de cada una.
En cultura, el mes de juny de l'any vinent es podrà contemplar sense bastides la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de 172 metres i mig, coronada amb una creu de 4 braços que servirà de mirador. La Junta Constructora del Temple confia que, si no hi ha imprevistos, la basílica podria estar enllestida d'aquí a 10 anys. David Navarro.
Les obres de la Sagrada Família avancen a bon ritme. S'està acabant la capella de l'Assumpta i la Torre de Jesucrist, la central, ja ha arribat als 155 metres d'altura i en els propers mesos s'iniciarà el muntatge dels braços de la Gran Creu Mirador. L'arquitecte director dels treballs, Jordi Faulí, s'ha mostrat confiat que estarà enllestida per a la commemoració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
Probablement la col·locació del braç superior serà els primers mesos de l'any, primer o el segon mes de l'any, probablement. Però l'objectiu és aquest, tenir-la a punt, sense bastides, al mes d'això.
La finalització de la torre permetrà concentrar els esforços constructius en el que ha de ser la façana principal del temple, la de la Glòria. És la que dona al carrer Mallorca. En el disseny compta amb un pont que creua la via i que ha aixecat d'oposició de bona part dels veïns, alguns dels quals haurien de marxar. En tot cas, si es compleixen les previsions i no hi ha imprevistos, la Junta Constructora de la Basílica confia poder enllestir-la en 10 anys.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça debuta aquesta nit a la Champions a les 9 al camp del Newcastle i amb la tercera samarreta jugarà de taronja brillant. L'estrena europea arriba marcada per l'absència de Lamine Yamal lesionat. En canvi, Hansi Flick sí que podrà comptar amb Frenkie de Jong ja amb l'alta mèdica. A la prèvia d'aquest partit, l'entrenador blaugrana destacava la fortalesa mental de la plantilla, tot i la joventut.
Si mires la nostra temporada passada, que vam tenir molts punts de desavantatge, els vam recuperar. Això també mostra la nostra fortalesa. Així que mentalment estem realment bé. I també es pot veure que tenim la confiança amb la pilota. Però és important començar des del principi amb...
Ahir a la Copa Federació, cara i creu per als equips catalans, l'Atlètic Lleida golejava el Formentera per 6-1 i per tant accedir als quarts de final en què s'enfrontarà l'Eje Aragonès. Al camp d'esports serà l'1 d'octubre. L'entrenador dels lleidatans, Gabri García, es mostrava molt satisfet amb l'actuació dels seus jugadors.
Content també a nivell individual, com deies tu, el resultat de final pues, és el que ha sigut molt, molt avoltat, però a nivell individual crec que ha sigut molt positiu per mi, pels jugadors, per veure jugadors, alguns que no havien vist encara, uns altres que havien vist però pocs minuts i havien pogut fer 90 minuts. Content per això.
En cas de superar la següent ronda, els lleidatans obtindrien bitllet per a la Copa del Rei. Precisament el proper rival dels del Segrià, l'Egea, eliminava el Terrassa, que queia per 0-1 a l'Olímpic. L'entrenador del Terrassa, Víctor Bravo, lamentava l'acció del gol dels aragonesos.
És un córner, creo que teníamos un jugador fuera, que bueno, para salirte en un córner te tienen que matar y en esta categoría los córners tenemos que defenderlo los 11, si a no ser que pues no puedas volver a entrar en el campo, pero bueno... Es un error que tenemos que subsanar.
En bàsquet s'està disputant a Tarragona la segona jornada de la Lliga Catalana CB. Des de 2:15 s'enfronten el Girona i el Jaiopos Lleida. Ara mateix, partit al descans i màxima igualtat. Bàsquet Girona 40, Jaiopos Lleida 40. Una derrota eliminaria els lleidatans que ahir queien contra el Baxi Manresa 90-95. Els vegencs buscaran l'accés de la final demà. L'entrenador dels manresans, Diego Campo, destacava el bon treball col·lectiu com a clau del triomf.
Anotar está muy bien, meter los triples está muy bien, pero lo que te hace competir cada día es defender. Y en la defensa está la responsabilidad individual, lo que poco a poco hemos ido haciendo mejor. Bien en el bloqueo directo, bien en el dominio del rebote, y eso nos ha dado estabilizarnos en el partido, ir poco a poco, hasta que en el tercer cuarto lo hemos podido romper.
I aquest vespre a les 9 serà el torn del debut del Joventut de Badalona, que s'enfrontarà al Morabanc Andorra al segon partit d'aquesta jornada de dijous. I a la Champions en vol, a 8:45 hi ha partit de màxim nivell al Palau Blaugrana. Barça-Magdeburg, els culers buscaran el segon triomf contra un dels grans aspirants al títol europeu. Per tant, ben pendents aquest partit i també a la Copa del Rei de Futbol Sala. Avui tres equips catalans enfronten la fase prèvia. Es juga el partit únic que a 8:15 el Natació Sabadell visita l'Eivissa. També aquest vespre a l'Ali, duel entre el Rubí, l'Hospitalet, Bellsport i ahir victòria del Mataró contra el Vilomara.
Gràcies, Toni. Esteu seguint a Notícies en Xarxa, que fan possible una Vila al control tècnic. Toni Castro, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
9 de cada 10 incendis són causats per persones. Al bosc, al camp o a les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si llences una burilla, fas una barbacoa en zones de risc o no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La Xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
Propostes en Xarxa.
A la tornada els agrada definir-se com un paraigua de projectes musicals. Tot i que va néixer l'any 2015 com una revista musical, amb els anys la seva activitat s'ha redirigit cap a l'organització de concerts, cicles i festivals, o també cap a la formació. Segur que us sonen noms com el Macroclima, el Recòndit o el Brugit. Aquesta tardor, però, les protagonistes són les persones que impulsen la tornada des de fa 10 anys. Divendres 3 i dissabte 4 d'octubre, la tornada comença a celebrar el seu desè aniversari amb dues nits de concerts al Teatre de Bescanó, al Gironès. Els protagonistes són els que han marcat aquesta primera dècada de vida. Una doble cita per tornar a compartir música, reivindicar la cançó d'autor i apostar per la cultura de proximitat. Pau Alabajos, Gemma Humet, Borja Penalba, Guillem Roma i Sergi Carbonell són els primers que han anunciat, però se'ls afegiran altres noms. Així que pareu atenció a les xarxes socials de la tornada per anar descobrint totes les novetats relacionades amb aquest aniversari rodó. El 3 i el 4 d'octubre, concerts del desè aniversari de la tornada a Bescanó. Més informació al web latornada.cat.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Manifestacions a aquesta hora arreu de Catalunya en suport al poble palestí i en contra de l'ofensiva israeliana, tot plegat just el dia que la Fiscalia General de l'Estat ha anunciat que investigarà si hi ha genocidi a Gaza. Jordi Fortià.
Les diferents entitats convocants denuncien la situació extrema de la població de Gaza, el bloqueig d'Israel a l'entrada d'ajuda humanitària i els atacs a la global Sumud Flotilla. El portaveu de la flotilla a Catalunya, Pablo Castilla, reclama protecció per a la missió humanitària.
Els països membres de la Unió Europea, en realitat, els hi demanem, com a part del dret internacional, que en compleixin, que facin, en realitat, aquesta protecció efectiva cap a la flotilla, però, en realitat, els hi demanem aconseguir imposar aquest fi del genocidi a Palestina, el trencament del setge, l'embargament total i la ruptura de relacions diplomàtiques, polítiques i militars amb l'Estat d'Israel.
Aena invertirà 3.000 milions d'euros a l'aeroport del Prat entre els anys 2027 i 2031. És una quarta part del total de les inversions previstes per tots els aeroports espanyols i garanteixen l'ampliació del Josep Tarradellas.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ho ha celebrat i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha destacat la quantitat de la inversió.
Convertir l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat en un hub intercontinental i en un referent també de sostenibilitat mediambiental és un pas imprescindible per generar prosperitat a Catalunya, Espanya i Europa.
La major inversió en nostra red de les últimes dècades. 13.000 milions d'euros entre l'any 2027 i l'any 2031. Això és modernització, això és competitivitat, això és creació d'empreses, consolidació d'empreses i, per supuesto, treball.
L'abocament de cendres en una zona agrícola podria ser la causa de l'incendi de Paüls d'aquest mes de juliol. Els agents rurals mantenen la investigació oberta i de moment hi ha una persona denunciada per presumpta negligència.
La campanya forestal s'ha tancat amb 2.168 incendis aquest estiu, un 62% més que l'any passat. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
Hem d'estar més amatents a totes les derivades del risc climàtic que els nostres professionals estan monitoritzant i incidir en una gestió forestal del global dels entorns on tenim massa forestal. I per altra banda, també necessitem que hi hagi activitat agrícola.
En cultura, el mes de juny de l'any vinent es podrà contemplar sense bastides la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de 172 metres i mig, coronada amb una creu de quatre braços que servirà de mirador.
La Junta Constructora del Temple confia que, si no hi ha imprevistos, la basílica podria estar enllestida d'aquí 10 anys. Jordi Faulí és l'arquitecte i director dels treballs.
Probablement la col·locació del braç superior serà els primers mesos de l'any, primer o el segon mes de l'any, probablement. Però l'objectiu és aquest, tenir-la a punt, sense bastides, al mes de juny.
I en esports, Toni Castro, el Barça debuta aquesta nit a la Champions al camp del Newcastle.
L'estrena europea arriba marcada per l'absència de Lamine Yamal lesionat. Hansi Flick sí que podrà comptar amb Frenkie de Jong ja amb l'alta mèdica. I en bàsquet s'està disputant a Tarragona la segona jornada de la Lliga Catalana CB. Ara mateix, 7 minuts per arribar al final del tercer quart. Bàsquet Girona, 45. Jaiopos Lleida, 42.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, una situació d'estiu completament, perquè la temperatura fins i tot ha pujat més que la d'ahir i la humitat és elevada i les de ple mes d'agost. Aquesta tarda hem arribat a passar dels 35 graus al Segrià, per exemple. I aquesta temperatura elevada que encara continuarà a les immediates hores, sempre amb aquesta sensació enganxosa i una nit que no es presenta gaire freda, tot el contrari. Només en alguna vall del Pirineu baixarem cap als 13-14 graus de mínima, però a gran part de les comarques de la costa del prelitoral ens quedarem per sobre dels 20 graus. També aquesta matinada i el divendres al matí amb força núvols baixos i amb boires a les comarques de Girona, sobretot a les fondalades i a la costa. I també aquests núvols arrapats al litoral, pel que fa ja a la tarda del divendres, gran part d'aquests núvols es desfaran, n'arribaran d'altres per les comarques de Ponent, no gaire importants, i la temperatura continuarà elevada. La màxima del divendres, un palet més curta que avui, però encara d'estiu. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs encara seguim parlant d'aquest tram que tenim a Llinars del Vallès, a l'autopista T7, on hi ha hagut un accident. Això sí, ara queda ja només un carril tallat, abans n'eren dos. En tot cas, encara hem de parlar d'uns 4 quilòmetres de lentitud en retencions en tot aquest tram de l'autopista a Llinars del Vallès i en sentit Girona. És la principal incidència diària ara mateix, a la resta les coses van millorant. Queden punts amb intensitat, certament, la C58 mateix, la zona entre Badia i Sabadell en sentit Terrassa, o també diversos trams de les dues rondes on encara hi ha força moviment, però vaja, en tot cas, les cues més destacables són les que comentàvem a l'autopista AP7. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Manifestacions a aquesta hora arreu de Catalunya en suport al poble palestí i en contra de l'ofensiva israeliana. Tot plegat, just el dia que la Fiscalia General de l'Estat ha anunciat que investigarà si hi ha genocidi a Gaza.
Ho ha demanat la fiscal de Sala de Drets Humans i Memòria Democràtica, l'exministra Dolores Delgado, arran d'un informe de la Policia Nacional on es recullen fets que podrien ser constitutius de crims contra la comunitat internacional comesos per l'exèrcit d'Israel a Gaza. Les diligències d'investigació tenen per objectiu recopilar i preservar fonts de prova de possibles violacions de dret internacional dels drets humans per posar-les a disposició de l'òrgan competent.
Continua així l'ofensiva política i diplomàtica per denunciar la situació humanitària a Gaza arran dels atacs d'Israel. Ara mateix, com dèiem, amb protestes al carrer, protestes que culminen les que la Plataforma Educació en Palestina ha convocat aquest migdia als centres educatius.
Una convocatòria que ha tingut el suport del Sindicat d'Estudiants, juntament amb la CGT d'Ensenyament, la Intersindical Educació i USTEC STES. La plataforma exigeix a la Unió Europea una resposta contundent contra els atacs d'Israel sobre la població palestina. Aquest matí, a primera hora, un grup d'estudiants ha tallat l'Avinguda Diagonal de Barcelona en els dos sentits i han desplegat una pancarta amb el lema «Aturem el genocidi, solidaritat amb Palestina».
Tot plegat forma part d'una jornada reivindicativa global que culmina, com dèiem, aquest vespre amb manifestacions a moltes poblacions catalanes, entre elles a Barcelona. Així que anem cap allà. Esplugues Televisió, Josep Cullell, bona tarda.
Ara podem dir que diversos centenars de persones estan concentrat a plaça Catalunya, una manifestació que continua, que ha començat a la voltant de les 6 de la tarda, quan s'ha fet una quedada just davant del carrer Curt per denunciar que el supermercat té complicitat amb l'estat d'Israel, i aquesta concentració després s'ha mogut ara a plaça Catalunya, on encara es continuen sentint càntics de visca Palestina lliure i també en contra de l'estat d'Israel en el que qualifiquen de genocidi. Precisament, nosaltres hem pogut parlar amb Cèlia Castanya de la plataforma de por o complicitat amb l'estat d'Israel, que ens ha dit que avui és més important que mai continuar sortint al carrer per reivindicar-se.
Avui 18 de setembre és un dia molt important, però també recordem que aquest dilluns hem omplit els carrers de Barcelona. Hem demostrat que la mobilització és constant i permanent als carrers, que seguirem omplint-ho tot, que seguirem parant-ho tot per Palestina. I avui és molt important perquè tenim moltes notícies. Tenim l'exigència al govern de l'estat espanyol perquè apliqui d'una vegada de manera efectiva en un Consell de Ministres per reial decret un embargament militar a Israel, però també per una manera per donar suport a la flotilla que es troba avui camí de Gaza, però també per demostrar que el que fem funciona.
A aquesta hora podem dir que la manifestació continua. No està previst que hi hagi cap recorregut, perquè l'únic que estava previst era la concentració a plaça Catalunya. Per tant, no us podem dir ni on ni quan acabarà, només que, de moment, continuarem aquí informant-vos del que puguem.
Doncs moltíssimes gràcies, Josep. De Barcelona marxem cap a Terrassa, on a aquesta hora també hi ha una manifestació pro-Palestina. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador, bona tarda.
Molt bona tarda, companys. Doncs cersos als municipis que avui criden i reclamen la fi del genocidi a Gaza, i Terrassa no és una excepció. De fons, ho escoltareu segurament, crits de visca Palestina lliure i Gaza no està sola. L'organització Terrassa en Palestina, juntament amb altres associacions i partits polítics, han organitzat una marxa reivindicativa que ja està arribant gairebé a la seva fi i que ha aconseguit congregar aproximadament unes 200 persones, i és molt impressionant perquè qui encapçala aquesta manifestació són els nens amb un cartell de Palestina Libre. Ara mateix ho escoltaran, aquesta cassolada, aquest soroll, i precisament aquest és el lema de la manifestació, trencar el silenci i aixecar la veu contra el genocidi. Han iniciat la marxa a la plaça de Can Anglada i acabaran ara al centre comercial Terrassa Plaça, on hi ha un Carrefour. I aquesta ubicació no és aleatòria, és que volen fer boicot a tots aquells negocis, aquestes empreses que no han trencat les seves relacions amb l'economia israeliana, i és que creuen que impactant el poder econòmic és l'única solució per aconseguir que canviïn les coses. He de dir també, companys, que Terrassa està molt conscienciada amb el patiment del poble palestí, i és que aquesta no és l'única reivindicació que s'ha fet aquí a la ciutat. Avui mateix hem vist com s'hissava la bandera de Palestina a l'Ajuntament de Terrassa, i també davant de la seva façana és on des de fa moltes setmanes es manifesta el col·lectiu Raja, que també forma part d'aquesta manifestació. Es manifesten allà cada tarda, mostren imatges del conflicte i intenten posar cara a les víctimes que estan causant la guerra a Palestina.
Moltíssimes gràcies, Marina. Les diferents entitats convocants denuncien la situació extrema de la població de Gaza, ho sentíem ara, el bloqueig d'Israel a l'entrada d'ajuda humanitària i els atacs a la Global Sumut Flotilla.
Justament, en declaracions a la xarxa, el portaveu de la Flotilla Catalunya, Pablo Castilla, ha reclamat protecció per a la missió humanitària i per a la població palestina.
Els països membres de la Unió Europea, en realitat, els hi demanem, com a part del dret internacional, que en compleixin, que facin en realitat aquesta protecció efectiva cap a la flotilla, però en realitat els hi demanem molt més. Hi ha tota una sèrie de demandes que ja s'han vingut plantejant des de fa molt temps, que és aconseguir imposar aquest fi del genocidi a Palestina, el trencament del setge, l'embargament total i la ruptura de relacions diplomàtiques, polítiques i militars amb l'estat d'Israel, i que tot això continua sense haver-se portat fins al final.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'altre titular del dia, Aena invertirà 3.000 milions d'euros a l'aeroport Josep Tarradellas entre els anys 2027 i 2031. És una quarta part del total de les inversions previstes per tots els aeroports espanyols i garanteixen l'ampliació del Prat. En els de Girona, Reus i Sabadell també s'hi faran actuacions. Mont Carvajal.
L'aeroport del Prat rebrà una quarta part dels diners de tota la inversió, 3.000 milions d'euros, però Aena admet que la part més important dels diners arribaran com a mínim d'aquí a 6 anys. Serviran per ampliar una pista, aconseguir 90 vols cada hora i reconfigurar les dues terminals, entre d'altres actuacions. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ho ha celebrat.
Convertir l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat en un hub intercontinental i en un referent també de sostenibilitat mediambiental és un pas imprescindible per generar prosperitat a Catalunya, Espanya i Europa.
I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha destacat la quantitat de la inversió.
La mayor inversión en nuestra red de las últimas décadas. 13.000 millones de euros entre el año 2027 y el año 2031. Eso es modernización, eso es competitividad, eso es creación de empresas, consolidación de empresas y, por supuesto, trabajo.
Per l'aeroport de Reus, la inversió serà de 9 milions i mig. L'actuació principal serà una plataforma fotovoltaica. Per al de Girona no hi ha xifres concretes. Han explicat que s'hi construirà una passarel·la per connectar-lo amb la nova estació del tren d'alta velocitat. Per als comuns caldria prioritzar els trens i no els avions, i han avisat que s'hi oposaran en el Consell de Ministres que ha d'aprovar les inversions.
No deixem les infraestructures perquè la Generalitat i Adif posen en marxa l'oficina tècnica del Pla de Rodalies de Catalunya, que començarà a treballar el mes vinent.
L'oficina neix de la necessitat de coordinar totes les inversions a la xarxa ferroviària, supervisar les obres i reduir al màxim les molèsties als usuaris.
Marc Dalmau.
Aquesta és una oficina que neix de la necessitat de posar ordre a tot el gruix d'obres i actualitzacions que s'estan fent a la xarxa viària catalana. Actualment hi ha fins a 189 obres començades o que començaran en els propers mesos. Davant d'això, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica fins i tot s'havia plantejat de suspendre totalment algunes línies de rodalies per poder fer les obres més de pressa i donar servei d'alguna altra manera. Ho explica la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
Ens varen plantejar si érem capaços d'assumir aquest gran nivell inversor mentre es produïa el servei. I vàrem decidir en perdre aquesta oportunitat d'actualització de les infraestructures.
L'objectiu de la nova oficina és minimitzar al màxim les molèsties als usuaris. Luis Ubalde és l'encarregat de dirigir l'oficina tècnica del Pla de Rodalies i té una llarga trajectòria en el sector, entre la que hi ha la direcció de les obres de l'estació de la Sagrera. Justament aquí és on s'ubicarà aquesta oficina, que inicia la seva activitat de forma imminent i que està finançada completament per Adif.
L'abocament de cendres en una zona agrícola podria ser la causa de l'incendi de Paüls d'aquest mes de juliol. És la línia que segueixen els agents rurals, que mantenen la investigació oberta i que té una persona denunciada per presumpta negligència.
El del Baix Ebre ha estat un dels grans focs d'aquest estiu, que juntament amb el de Torrefeta i Florejacs han cremat prop de 7.500 hectàrees.
Esther Minguell.
L'abandonament de l'espai natural i el canvi climàtic, amb episodis d'altes temperatures i l'aparició de nous fenòmens meteorològics com els pirocúmuls, han portat a la gran complexitat dels incendis d'aquest mes de juliol a la Segarra i al Baix Ebre. Juntament amb la simultaneïtat de focs arreu del territori, el 21 i 22 de juny, han estat els tres principals episodis de la campanya forestal, que acaba amb 2.168 incendis, un 62% més que l'any passat. Per la consellera d'Interior, Núria Parlon, aquestes són les claus per fer-hi front.
Hem d'estar més amatents a totes les derivades del risc climàtic que els nostres professionals estan monitoritzant i incidir en una gestió forestal del global dels entorns on tenim massa forestal. I per altra banda també necessitem que hi hagi activitat agrícola.
Sobre l'origen de l'incendi de Paüls al Baix Ebre, la investigació segueix oberta, però tot apunta a una acció negligent, ho explica l'inspector en cap dels agents rurals, Antoni Mur.
Hi ha una persona denunciada, una presumpta actitud negligent i que va ser la que creien que va causar l'incendi. Pues l'incendi s'hauria ocasionat per un abocament de cendres en una zona agrícola.
Des de Bombers avisen que cal afinar els models climàtics i fer avenços en tecnologia per detectar nous fenòmens que fan els incendis menys previsibles.
El govern obrirà un grup de treball amb ajuntaments, sindicats i patronals amb l'objectiu de minimitzar els riscos laborals associats a les onades de calor. Enguany s'han fet prop de 400 inspeccions a empreses per denúncies d'estrès tèrmic. Carina Bellver.
Catalunya no té competència sobre riscos laborals, però davant les 400 inspeccions per estrès tèrmic ha dut a terme inspecció de treball, el govern ha plantejat avui en una reunió amb les entitats municipalistes, diputacions, sindicats i patronals la necessitat d'establir un grup de treball per minimitzar els riscos laborals associats a les onades de calor. Miquel Samper és el conseller de Treball.
No tenim competències, per tant, avui iniciem un camí de conscienciació que volem fer de forma expressa, ara que encara no ha acabat l'estiu. I per tant, perquè amb tots els agents que han d'intervenir, els socials, sindicats, patronals, totes les entitats municipalistes, tots els ajuntaments i totes les diputacions, tinguem un temps per generar un equip de treball que ens permeti arribar a quan arribi la primera onada, que segurament serà al maig, doncs ja amb els deures fets.
En aquest sentit, el departament ha enviat enguany més de 21.200 cartes a empreses per recordar-los la necessitat de complir la normativa.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més coses. Avui s'ha presentat l'informe sobre l'evolució del mercat de la compravenda d'empreses a Catalunya, que en detalla l'impacte socioeconòmic mitjançant el Centre de Reempresa de Catalunya.
Es tracta d'un servei gratuït que va néixer el 2011 per garantir la transmissió empresarial i evitar que es tanquessin negocis rendibles i alhora impedir la pèrdua de llocs de treball.
Judit Vallès.
El Centre de Reempresa de Catalunya ha salvaguardat més de 15.000 llocs de treball des de la seva creació, una xifra que s'ha assolit a través de més de 5.300 empreses que s'han transmès amb èxit. Aquests són els principals indicadors recollits durant més de 10 anys de servei a Catalunya i que s'han presentat a les oficines All-in-One de CaixaBank, un balanç que s'ha elaborat conjuntament amb aquesta entitat i que recull la trajectòria del servei gratuït de compra-venda d'empreses PIME catalanes. Laura Sallent és la directora.
La nostra idea és continuar consolidant en el mercat de la compravenda a Catalunya, arribant cada cop a més persones tant sedents com reemprenedores, sobretot posant el focus en la generació baby boomer, que a dia d'avui està començant ja, de fet ja s'està jubilant, i veurem properament molts més relleus al capdavant d'empreses PIME, i si no ajudem aquestes persones empresàries en aquest procés de transmissió, veurem com inexorablement tots aquests negocis tancaran.
Des dels seus inicis el 2011, Reempresa va néixer per evitar que negocis viables haguessin de tancar per falta de relleu.
En marxa a Canet de Mar una trobada internacional sobre la construcció en palla. L'objectiu és debatre sobre la bioconstrucció amb aquest material, tot desmuntant certs mites i donant a conèixer les seves qualitats i possibilitat en l'àmbit de la construcció. Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
Un total de 150 persones a 17 països europeus participen en l'European Straw Building Gathering, un congrés que per primera vegada es fa a l'estat espanyol i que reuneix professionals de tota Europa per compartir coneixement, experiències i noves propostes entorn d'un material tan antic com innovador, la palla. La idea és demostrar que la construcció amb aquest material no sols és possible, sinó necessària i urgent. Juanjo García, membre de la Red de Construcción con Paja, ho comenta.
Nosaltres volem reivindicar aquest sistema constructiu com un sistema modern que resol els problemes del futur. Això és un material que és a la vegada aïllant tèrmic, aïllant acústic, resistent estructuralment, és un supermaterial.
Aquesta trobada inclou un ampli ventall d'activitats obertes a professionals i públic general, des de ponències tècniques a tallers pràctics fins a visites a edificis construïts en palla.
I en territori, la Seu d'Urgell inaugura aquest dissabte les obres de restauració de l'orgue de la Catedral de Santa Maria. L'acte el presidirà el bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Josep Lluís Serrano. Ràdio Seu, Pep Graell.
Les obres de restauració de l'orgue de la Catedral de Santa Maria d'Urgell es presenten al públic aquest dissabte en un acte d'inauguració i de benedicció de l'instrument i un concert inaugural. L'orgue de la Catedral és un dels pocs instruments on es pot interpretar en propietat el repertori dels músics romàntics. Es tracta d'un orgue centenari construït per Lope de Alberdi Recalde i instal·lat a la Catedral el 20 de setembre del 1920. Les obres de restauració es van iniciar l'any 2023 a càrrec de l'empresa Alejandro Turanzas Organeros. Després de la benedicció de l'instrument a càrrec de Monsenyor Josep Lluís Serrano, bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, es farà un concert de la mà de Miquel González. Ens ho explica mossèn Jordi Miquel.
Després de la benedicció, aleshores hi haurà un concert que fa un famós organista, que és l'organista de l'Eglésia de la Mercè de Barcelona, és professor d'orgue a Lleida.
El dia següent, diumenge 21 de setembre, es farà un concert a càrrec de Monsenyor Valentí Miserachs, mestre director de la Capella Musical i Liberiana de la Basílica de Santa Maria Major de Roma.
En cultura, el mes de juny de l'any vinent es podrà contemplar sense bastides la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de 172 metres i mig coronada amb una creu de quatre braços que servirà de mirador. La Junta Constructora del Temple confia que si no hi ha imprevistos la basílica podria estar enllestida d'aquí 10 anys. David Navarro.
Les obres de la Sagrada Família avancen a bon ritme. S'està acabant la capella de l'Assumpte i la Torre de Jesucrist, la central, ja ha arribat als 155 metres d'altura i en els propers mesos s'iniciarà el muntatge dels braços de la Gran Creu Mirador. L'arquitecte director dels treballs, Jordi Faulí, s'ha mostrat confiat que estarà enllestida per a la commemoració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
Probablement la col·locació del braç superior serà els primers mesos de l'any, primer o el segon mes de l'any, probablement. Però l'objectiu és aquest, tenir-la a punt, sense bastides, al mes de juny.
La finalització de la torre permetrà concentrar els esforços constructius en el que ha de ser la façana principal del temple, la de la Glòria. És la que dona al carrer Mallorca. En el disseny compta amb un pont que creua la via i que ha aixecat d'oposició de bona part dels veïns, alguns dels quals haurien de marxar. En tot cas, si es compleixen les previsions i no hi ha imprevistos, la Junta Constructora de la Basílica confia poder llestir-la en 10 anys.
I l'actor i protagonista de Cirat, Sergi López, ha celebrat en una entrevista a la xarxa la nominació de la pel·lícula com a candidat espanyol als Òscar.
López ha destacat el caràcter singular i allunyat dels criteris comercials d'aquesta producció dirigida per Oliver Laxe com un dels elements que pot haver cridat l'atenció de l'Acadèmia del Cinema a l'hora de decantar-se per escollir-la.
Tot i que és una pel·li lluminosa, però planteja una reflexió, una meditació al voltant de la mort. No de matar, perquè això de matar sí que és una cosa molt recurrent en el cinema, no només americà, no? O de matar estem molt acostumats a veure-ho, però en aquesta mena de reflexió al voltant de la mort no semblaria que seria una cosa gaire comercial i gaire que el públic hi correria a veure-ho, i en canvi ha fet que li dones aquest caràcter una mica particular, diferent, i suposo que això deu haver comptat, no? Que és un objecte una mica únic.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça debuta aquesta nit, d'aquí una hora a la Champions, al camp del Newcastle, i ja tenim 11 confirmat, amb 4 novetats respecte a diumenge. Araujo, De Jong, que ja té l'alta mèdica, Rafinha i Lewandowski, entren per Eric Garcia, Marc Casado, Bardaggi i Ferran Torres. Aquests jugadors i la resta vestiran la tercera samarreta, novetat d'avui, de color taronja brillant. L'estrena europea arriba marcada per l'absència de Lamine Yamal lesionat. A la prèvia de la aquest entrenador blaugrana destacava la fortalesa mental de l'equip, tot i la joventut.
Si mires la nostra temporada passada, que vam tenir molts punts de desavantatge, els vam recuperar. Això també mostra la nostra fortalesa. Així que mentalment estem realment bé. I també es pot veure que tenim la confiança amb la pilota. Però és important començar des del principi amb això.
A la Copa Federació, l'Atlètic Lleida va golejar el Formentera 6-1 i accedeix als quarts de final en què s'enfrontarà l'Eje Aragonès del Camp d'Esports l'1 d'octubre. En cas de superar la següent ronda, els lleidatans s'obtindrien bitllet per a la Copa del Rei. Precisament el proper rival dels del Segrià, l'Eje, eliminava el Terrassa que queia 0-1 a l'Olímpic. En bàsquet s'està disputant a Tarragona la segona jornada de la Lliga Catalana ACB. A les 9 serà el torn del debut del Joventut de Badalona que s'enfrontarà al Morabanc Andorra. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
Els verdinegres comptaran ja amb el debut del nou fitxatge Henry Drell, que es va entrenar ahir per primer cop amb la resta dels seus companys. El tècnic de la penya, Dani Miret, parla de l'il·lusió de guanyar aquest títol.
Tenim ganes de guanyar partits, tenim ganes de transmetre aquesta competitivitat com a grup i tenim ganes de que es vegi, no? De traslladar-ho a la pista. Portem anys que no hem estat capaços de jugar una final i estem a dos partits de jugar-la, amb la qual cosa motivats, concentrats i amb ganes de treballar-ho bé.
La penya farà nit a Tarragona per no haver de tornar després del partit, perquè en menys de 24 hores torna a jugar contra el Barça en el mateix escenari. El partit entre Morabanc, Andorra i Joventut serà avui a les 9 del vespre al Palau d'Esports de Catalunya de la capital tarragonina.
Un triomf de la penya conduiria el grup 2 a un duel decisiu demà entre els verdinegres i el Barça per ser a la final. Un Barça que superava ahir el Morabanc Andorra 90-81. Per a l'entrenador Joan Peñarroya, la Lliga Catalana és un pas més per construir l'equip.
Tenim ganes de guanyar partits, tenim ganes de transmetre aquesta competitivitat com a grup i tenim ganes de que es vegi, no? De traslladar-ho a la pista. Portem anys que no hem estat capaços de jugar una final i estem a dos partits de jugar-la, amb la qual cosa motivats, concentrats i amb ganes de treballar-ho bé.
I a punt d'acabar l'Ali, el primer partit d'aquesta jornada. Ara mateix, bàsquet Girona 53, Jaiopos Lleida 52.
Gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià, la redacció, Toni Castro, els esports, Montse Huguet, a coordinació, i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. Everything I do. I do it for you. Everybody gonna wanna stand in line on the Paris pyramid, the type with the pens and papers and crying eyes, never knowing what I sacrifice. Looking up till the next go crack. Team shuffle and they pay so bad. They could take a million photographs. All your lives I'll never have. I live for your touch. I live to inspire. So call me to pieces. Do it in style. Hey, me like one of the French girls in emeralds and pearls. I give myself over to you. I wanna be remembered. Be yours forever. Make me your whole world. Your muse. On the road, got you on that next flight home. Arch my back like a triumph and cover me in liquid gold. I live for your touch, I live to inspire. So carve me in pieces, do it in style. Paint me like one of your French girls in emeralds and pearls. I give myself over to you. We'll be right back.
teu costat amb la millor música.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més.